80 grams, amb Laura García.
S'acosta una hora que no conec. Ho sé pel tornassol dels tolls, pels plecs de les prunes. S'acosta una hora que no conec, que no sé on va, que sé que em busca. Ho sé i cada petita cosa me'n parla. S'acosta una hora que no conec, que no sé on va, que sé que em busca i encara no em taca. Molt bona tarda, benvinguts a un nou 80 grams de ràdio, un programa literari que cada setmana intenta donar-vos nous motius per llegir i per escriure. Avui encetem espai literari amb els versos Joves i serens de Sara Bailac, una jove poetessa que l'any passat va publicar el seu primer recull de poemes, Vent en turbulències. Així es diu el recull i així es diu aquest poema que avui compartim amb vosaltres. Let's get lost. Volem que aquest sigui un programa interactiu en el que nosaltres compartim, però vosaltres també. Si voleu compartir amb nosaltres els vostres escrits, poemes, relats, fragments de novel·la, estarem encantats de compartir-los amb tots els nostres oients, perquè tots els textos volen ser llegits i escoltats, volen ser compartits per sentir-se vius, per sentir que arriben. Si us animeu, ja ho sabeu. Els heu d'enviar a info@80grams.com. info@80grams.com. To celebrate this night we found each other. Cada dilluns de 1 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona, a través de la web de la ràdio des de qualsevol racó del món i a partir d'aquesta tarda al nostre weblog, vostre també, mare, www.80grams.com, www.80grams.com. Rea Sallarès, Laia Micó i Jordi Garcia us donen la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams. I ja sabeu que a 80 grams estem construint l'abecedari literari en el que cada setmana descobrim un autor referent de la literatura catalana i la seva obra més representativa. Tres Sallarès, com estàs?
Una mica encostipada.
Ja et veig, ja, eh? Sí. Que t'ha atrapat, el constipat.
Doncs sí.
Bé, doncs em veu encostipada, però com sempre serena i clara, la Tres avui ens llegirà el fragment de l'autor que estem buscant aquesta setmana. Avança el temps, passen els dies i ja estem a la lletra R. Déu-n'hi-do, com hem avançat en la base literària.
Volant.
La pista que heu pogut trobar des de divendres al nostre webblog, al vostre nostre webblog 80grams.com, és la següent. Va ser un dels promotors, juntament amb Ramon Casas, dels Quatre Gats, que va esdevenir un important punt de confluència de l'època. L'autor d'aquest fragment té un cognom que comença per la lletra R. Per tant, si ja ho sabeu, info@80grams.com, info@80grams.com. Si no tenim més pistes, al llarg del programa les anirem donant, tranquils. I per començar, la pista en forma de fragment. Teresa, quan vulguis, avui no t'has complicat gaire la vida,
No, a més és molt fàcil perquè molt jo fàcil. Crec que la temporada passada ja en vam parlar,
jo
perquè ho feien
sí.
al teatre.
Sí, jo crec que sí.
I és molt fàcil.
Doncs quan vulguis, Teresa.
Del modo natural que l'Estevet va arribar en aquesta vall de números. El jorn que va néixer l'Estevet, el seu pare, el senyor Ramon, després d'esperar anys i anys aquella criatura tardana, per les contingències del comerç, no va poder estar parent-ne al costat de la seva esposa. Les compradores batxilleres semblava que s'hi havien avingut, però no a deixar-lo complir com a pare. I allí, a la Puntual, la botiga de vetes i fils de més crèdit i de més giro de quatre carrers de llarg a llarg, cara a una cana de transilla, cara a una ruixa, cara a quatre pams de floc, entre compra i tafaneria, el van tenir entretingut allà a darrere del taulell, mentre la pobra muller, allí sobre, a l'entresol, complia la missió materna de donar fruit a en Ramon, amb la llevadora i l'alcova i dues veïnes a la sala. A fora de l'alcova plovia, una pluja fina, una polsina d'humitat que anava enfangant el carrer, la cera i la Puntual. Al davant el quartel d'artilleria no hi havia ni aquell sentinela ni aquells oficials que es gronxen en els balancins de la porta. Els dos rengles de finestres simètriques i en formació, a cap de la fatxada, estaven disciplinadament tancades. La faixa de groc de quartel que decora aquests edificis regalimava caravall de les parets. Les mules, els soldats i els canons semblaven tancats en una piscina. I fins la flaire de cuina, de quadre i d'home, que surt d'aquests establiments de pólvora, era una flaire igualida. La tarda no podia ser més trista per tenir lloc un naixement, però el senyor Ramon no tenia temps, ni es podia dar el luxe d'estar trist.
Bé, doncs aquest és el fragment que avui us hem llegit i és un fragment d'una novel·la molt coneguda d'aquest autor, el cognom del qual comença per la lletra R. Si ja ho sabeu, info@80grams.com. Abans d'entrar en matèria, com sempre, un repàs ràpid als continguts del programa. El primer que fem, com sempre, és fer un cop d'ull a l'actualitat i als actes literaris més destacats de la setmana.
Amb motius 80 grams, avui coneixerem el llibre Viure sense el meu fill, una novel·la que ens mostra un dels milers d'exemples de nens robats del franquisme que aquests dies, malauradament, tornen a estar de moda, escrita per Josep Gironès.
I conversarem amb Sílvia Encàntara, que acaba de treure la seva segona novel·la, La casa cantonera, després de l'èxit d'Olor de Colònia.
I, com sempre, donarem més pistes per descobrir l'autor de la setmana.
L'actualitat ve carregada de notícies literàries que repassem en pocs minuts. Més de la meitat de la població espanyola major de 14 anys llegeix llibres en el seu temps lliure. Els lectors freqüents continuen augmentant des de principis de segle. Catalunya és una de les comunitats autònomes on més es llegeix de tot l'Estat. Aquests són alguns dels resultats del baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres fet per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya.
El nombre de lectors sembla que augmenta, però molt a poc a Espanya, segons el baròmetre d'hàbits de lectura, el 57% de la població espanyola de més de 14 anys llegeix en el seu temps lliure i el 21,5% ho fa per motius de feina o estudis. A l'últim any, els lectors han llegit una mitjana de 9,6 llibres. Les dones joves continuen sent el que més llegeixen amb un 61,6% enfront del 52,2% dels homes. Amb l'edat, l'hàbit de lectura es perd. Els gèneres més llegits són les novel·les i els contes amb un 75% enfront de l'assaig o l'obra divulgativa. Madrid, el País Basc, La Rioja, Cantàbria, Catalunya, Aragó i Navarra, per aquest ordre, són les comunitats autònomes que més llegeixen en tot l'Estat. També han augmentat el nombre de lectors digitals, amb un 47% de lectors de més de 14 anys. Entenem per lector digital qui llegeix, almenys amb una freqüència trimestral, en un ordinador, un telèfon mòbil, una agenda electrònica o un e-reader.
El periodista nord-americà David Kirkpatrick ha passat aquests dies per Barcelona per presentar el seu llibre L'efecte Facebook, de la butxaca, el primer acostament seriós i exhaustiu a aquesta xarxa social. En el llibre s'expliquen coses que ningú sap sobre la història del Facebook. De fet, Kirkpatrick és dels pocs periodistes que han tingut accés al creador de la xarxa, Mark Zuckerberg.
David Kirkpatrick és autor de desenes d'articles i reportatges sobre internet i les noves tecnologies per a publicacions com Fortune i The Daily Beast. El darrer llibre, L'efecte Facebook, és una anàlisi exhaustius de la xarxa social més important i influent del món, el Facebook. El llibre pretén anar molt més enllà de la pel·lícula recentment estrenada sobre el Facebook, perquè Kirkpatrick l'ha escrita parlant directament amb els actors de l'empresa i fins i tot el mateix Zuckerberg, que li explica amb tota mena de detalls sucosos. De fet, el creador de Facebook ha estat al corrent de l'existència del llibre des del principi i aquest grau de confiança amb els creadors permet que el llibre ens doni una visió de la influència de la xarxa i el seu futur molt acurada.
L'editorial nord-americana Open Letter publica 3 reculls de contes de Mercè Rodoreda. El llibre es diu The Selected Stories of Mercè Rodoreda i es tracta de la segona traducció a l'anglès de l'autora als Estats Units.
L'editorial americana Open Letter, especialitzada en literatura estrangera, ha publicat 3 reculls de contes de Mercè Rodoreda, segons ha informat l'Institut Ramon Llull en un comunicat que ha donat suport a la traducció de l'obra. El llibre The Selected Stories of Mercè Rodoreda ha estat traduït per Marta Tenent i inclou els contes 22 contes, Semblava de seda i altres contes i La meva Cristina i altres contes. Es tracta de la segona obra de Mercè Rodoreda traduïda a l'anglès que es publica en poc temps als Estats Units i s'emmarca en un context de recuperació per a la llengua anglesa d'obres de referència de la literatura catalana.
fem un repàs ara als actes literaris destacats d'aquesta setmana. Avui dilluns a la FNAC del Triangle de Barcelona, presentació de La Gramàtica de l'Amor.
La Gramàtica de l'Amor és el primer llibre de Rocío Carmona, editora i cantant del grup Nicòsia. Avui presenta el seu llibre a la FNAC del Triangle a partir de les 7 de la tarda amb la presentació concert en la que es parlarà de literatura, però també es podrà sentir música.
Dijous 17 de febrer, xerrada al dret a decidir literatura catalana amb Ricard Biel.
L'associació Identitat de Cornellà de Llobregat organitza aquest dijous una xerrada titulada El dret a decidir literatura catalana. L'acte s'inclou en el seguit de tertúlies, cava en mots, en què, com el nom indica, no hi falta la beguda. La xerrada tindrà lloc a l'Orfeó Catalònia, al carrer Torres i Bages 62, a les 8 del vespre.
Dijous, també, a les 7 de la tarda, acte homenatge a José Saramago a la Biblioteca Jaume Fuster.
A l'acte homenatge hi participaran el cantant Paco Ibáñez, Pilar del Rocío, a més d'amics i lectors de l'autor que llegiran una selecció de l'obra de Saramago.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams. Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigo.
A Oniric Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirigdesign.com.
Si em poso negre estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos. Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura García.
Pista número 1 del concurs d'avui.
Va néixer a Barcelona el 1861 en el si d'una família de l'alta burgesia catalana originària de Manlleu. Va començar a escriure als 20 anys i treballava a l'empresa familiar dedicada a la manufactura tèxtil i de ben aviat descobriria la vocació artística.
Motius 80 grams.
Fa uns 70 anys, quan les tropes republicanes es retiraven després de la desfeta de l'Ebre, s'instaurava un nou règim dictatorial en els pobles i ciutats catalans acabats de conquerir per l'exèrcit nacional. En un d'aquests pobles, Maria Soler va viure un drama personal, la barbaritat del qual fins ara s'ha comentat molt poc, per no dir gens. Ella, una noia de 19 anys, embarassada per un oficial de l'exèrcit vencedor i repudiada per tothom, haurà de fugir de casa seva i fer front a un món de llops que l'estan esperant per devorar-li l'entranya. Maria començarà una lluita de dècades que mantindrà indefallent fins als nostres dies. En viure sense el meu fill, Josep Gironès posa en negre sobre blanc un dels fets més vergonyosos propiciats per la Guerra Civil i les seves llargues i profundes ferides. Uns fets que aquests dies, si bé que no els mateixos, però amb les mateixes conseqüències emocionals, hem estat descobrint, sentint i hem estat mirant perplexos en diferents reportatges i en diferents mitjans de comunicació amb el robatori de fills, no només durant la Guerra Civil, sinó també durant el franquisme i també passat la dictadura de Franco. Avui conversem amb Josep Gironès d'aquesta novel·la Viure sense el meu fill, que retrata la cruesa d'uns fets que com a persones som incapaços d'entendre. Josep, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Una novel·la colpidora, però una novel·la que ens ajuda a posar blanc sobre negre, com deia jo al principi, sobre un fet que com a espècie humana ens és molt complicat d'entendre, no, Josep?
Mira, moltes vegades intentem buscar la disculpa en alguns aspectes dels més tenebrosos protagonitzats per la humanitat. Diem, no, és que tots som persones quan ens equivoquem mínimament, però també som tots humans quan cometem grans barbaritats. Perquè, de fet, la història universal n'està plena d'assassinats, massacres, robatoris, segrestos, esclavatge. Es veu que, a diferència dels animalets, que maten per sobreviure, els humans som capaços de fer certament molt de mal.
Aquest llibre, Viure sense el meu fill, arriba en un moment en què, malgrat aquest, la història de la Maria passa a final de la Guerra Civil, arriba en un moment, o coneixem en un moment, perquè segur que vostè l'ha estat escrivint durant molt de temps, en què estem bastant sensibles per un altre tema relacionat per les conseqüències vitals, que és el robatori de nens després de la dictadura i durant la dictadura, no? I és per això que se'ns fa tan increïble no haver-ho conegut abans o no conèixer-ho abans.
No s'ha conegut abans perquè en acabat del període dictatorial, aquí a Espanya va tenir lloc el que es va denominar la transició, que va ser ni més ni menys que una tancada en fals de tot un temps de 40 anys de barbaritats, dels quals ningú en va passar comptes. Per tant, com ningú va ser jutjat, tot això es va poder amagar tranquil·lament. I, de fet, les mateixes persones que van protagonitzar aquests fets i altres, doncs, continuen vivint, i la major part d'ells vivint molt bé, sense que ningú els hi hagi retret mai lo que van arribar a fer. La transició aquí es va equivocar, se va passar a pàgina, quan si més no s'hagués hagut de jutjar. Per cert, potser sí, jutjar i n'ha acabat perdonar, perquè la reconciliació es tractava d'això. Però, de fet, com no es va jutjar, ningú va conèixer el que s'havia fet, al llarg de molts anys continuarem descobrint moltes coses. De la mateixa forma que ara ha saltat a l'actualitat el robatori de nadons, també es van descobrint fosses comunes en les quals hi ha enterrades moltes persones, algunes de les quals van ser matades, van ser assassinades per les més diverses causes i no cap de coherent.
De nou, la literatura ens ajuda a descobrir, ens ajuda a posar sobre la taula fets que han estat amagats durant molts anys, com deia, i fets que segurament molta gent voldria que estiguessin amagats durant molt de temps, no?
Bueno, de fet, aquí hi ha dues posicions. La primera és que la gent vol conèixer, la major part de gent, i també hi ha una minoria que voldria que aquestes coses no se sabessin, allò per no remenar, per no posar d'actualitat unes coses que es van viure, uns com a protagonistes i les altres com a víctimes. Però, de fet, crec que els historiadors tenen l'obligació d'explicar-nos la història real, i crec que els escriptors també tenim aquesta mateixa obligació, malgrat que nosaltres ho tenim un pèl més fàcil, ja que alhora que expliquem la història també la podem explicar des de la vessant més humana, perquè la novel·la històrica així ho permet. Perquè els historiadors expliquen els fets i nosaltres podem explicar l'estat emocional de les persones que participaven en aquests fets.
Quan neix a Viure sense el meu fill a la seva vida, Josep?
Bueno, vaig tenir un primer indici que allà als anys 60 per part d'un senyor que havia estat empresonat pels franquistes, i ell m'explicava que quan estava empresonat es comentava de que hi havia homes i dones que es dedicaven a vendre o regalar als fills de les presoneres que hi havia a determinades presons de Tarragona. I això, clar, això et queda en un raconet de la memòria, però bueno, van passant els anys. Després vaig llegir en un llibre d'història de la Subirà Espinyana, també un llibre referent a la presó de les Oblates, en el qual, i molt desquillèvit, molt, gairebé imperceptible, explicava de que molts dels fills de les preses desapareixien. Però, clar, el fet capdalt a la història de Viure sense el meu fill va ser conèixer una senyora que m'explicava que ella havia estat víctima del robatori del seu fill, tan aviat com va néixer, no el va poder arribar ni a tocar, li van prendre, i malgrat de que al llarg de tota la vida d'aquest nen més tard convertit en persona, ella sabia on havia anat a parar, mai va tindre, no sé si diem-ne, el suficient coratge o la suficient determinació, o perquè ella mateix ho va voler així, de donar-se a conèixer com a mare d'aquell noi.
I així té la història llarga aquell llibre que arriba a la seva, al seu objectiu amb la publicació a l'editorial Meteora, que no ho hem dit, Viure sense el meu fill. Aquest llibre pot ajudar, segons el seu punt de vista, a persones que hagin passat per una experiència? Com creu vostè que el rebran, aquest llibre?
Bé, de fet, és una mena d'experiència compartida, perquè són algunes les persones que es veuen retratades en aquest llibre. Si més no, el dia de la presentació a Barcelona hi va haver una senyora que es va identificar com a filla robada d'una expresa. I clar, moltes persones s'identifiquen amb això, però de fet el que busquem és la conscienciació general d'un fet i d'altres. Perquè aquí al llibre Viure sense el meu fill expliquem la història de la Maria, expliquem la història del seu fill, i perquè així ho demana el mateix llibre, hi ha diversos esdeveniments de quan la guerra intercalats, perquè crec que s'han de donar a conèixer aquests esdeveniments per la seva singularitat i perquè d'alguna forma van estar capdals en el determini de la guerra i també de la postguerra. I penso que és feina nostra també donar-ho a conèixer.
Aquesta és la història de la Maria, però podria ser la història, malauradament, de molts catalans durant aquella època. I és que la història de la Guerra Civil, la història del franquisme, se'n parla molt, en parlen molt els llibres d'història, hi ha molts llibres dedicats a aquesta època, però ens n'adonem que sabem tan poc, Josep.
Es va passar, som víctimes de la història. Durant la guerra tothom va, els dos bàndols van tindre les seves bondats i malvestats, però malauradament després de la guerra l'única història que es va explicar va ser la dels vencedors. Ells explicaven les seves grandeses i alhora aprofundien en les misèries reals o inventades dels que van perdre la guerra. I després amb la democràcia els historiadors prou feina van tenir a refer la història virtual explicada pels franquismes, pels franquistes, i fer-la una història real. I clar, ara ens trobem de que molts capítols encara resten per explicar, però bé, penso que a poc ho anirem fent.
Què és el més difícil? Què ha estat el més difícil d'escriure aquest llibre, Josep?
Potser per mi convèncer la Maria, perquè ella al llarg de molts anys va fer una digestió del que li havia passat, ella s'havia conformat, pensava que ella havia obrat de la millor forma que pensava, i també creia que era la seva història personal i que no calia donar-la a conèixer a ningú. Però tan aviat com va estar l'esborrany escrit, ella hi donava la seva conformitat, i potser aleshores se n'ha adonat que realment era una història que, si es donava a conèixer, d'alguna forma confortaria moltes persones.
Hi ha por, doncs, o hi havia por amb la Maria, i pot haver por també en persones que no donguin a conèixer històries semblants o similars a aquesta.
En el cas de la Maria hi havia por i desencís. Desencís perquè no s'havia passat balanç, no s'havia fet justícia. I por pel mateix fet que us explicava en principi, perquè són moltes les persones franquistes, fills de franquistes, nets de franquistes, perquè el franquisme tenia un ampli espectre sociològic. Que si abans tenien càrrecs de preeminència, ara continuen tenint-los. I els exerceixen sense cap vergonya, pensant de que tant ells com els seus avantpassats han obrat correctament. I que de la guerra no se'n miren la seva, si era justa, si no era justa, sinó que ells l'havien de guanyar i la van guanyar. I per això la Maria tenia por d'aquesta gent, perquè de la mateixa forma que feien desaparèixer nadons, en un moment donat van fer desaparèixer també moltes persones.
Per tant, que surti a la llum, que els mitjans de comunicació ens en fem ressò, ajuda a fer un anàlisi i a fer una miqueta de marxa enrere, no només per les persones particulars, sinó també per la història com a país, no?
Sí, sobretot per dignificar les víctimes, perquè són moltes les persones de que no saben el seu passat, moltes persones que van patir qualsevol acte de violència, i que d'alguna forma a través dels llibres s'hi veuen reflectits, i pensant de que això ho coneixerà la societat, per a ells és una petita gratificació.
Un dels de les preguntes o dels, de les incògnites que queda als que som coneixedors recents d'aquests fets és que potser hi ha molta gent que viu i que no sap que darrere de la seva història hi ha casos com aquests, no? I això també és molt frapant, no? Pensar que un o que genera molta inseguretat, no? Pensar que hi ha un país o que darrere del nostre país hi ha molta gent que no sap el seu passat.
Jo us ben asseguro que des d'uns dos o tres mesos ençà moltes persones es pregunten si realment són fills d'aquells que figuren com a pares. Ho he pogut constatar, alguns m'han comentat que són els pares legals ja no hi són i no tenen capacitat per a investigar si realment són fills d'aquells pares que figuren als llibres, no? Als llibres administratius. Però hi ha molta gent que s'està plantejant això perquè són fruit d'una situació de postguerra i els hi han entrat seriosos dubtes, perquè si hi van haver tants robatoris i tantes falses adopcions, doncs entra en el camp de la possibilitat de que moltes persones no siguin realment fills dels que figuren com a pares.
Clar, aquesta és una de les preguntes que jo com a persona m'he fet durant aquests darrers dies, no? A la coneixença dels fets i a la lectura del llibre, no? També llibres com Viure sense el meu fill i les notícies que anem sentint aquests dies, malgrat que és molt cruent i molt dur saber que passen coses d'aquestes, té un punt esperançador saber que malgrat s'intenti amagar i passin molts anys, al final aquestes coses acaben sortint a la llum i amb aquest objectiu, no?, de curar ferides.
Sí, mira, jo sóc fill de l'àmbit rural i allí s'ha patit molta violència al llarg de molts segles. Això es veu, se reflecteix per la transmissió oral, les històries que s'expliquen. També està insertat en la forma de parlar, aquells relats que diuen a la justícia i a la Inquisició, Gitón, perquè realment la justícia i els governs tenien molta força, feien gairebé el que volien. Però en acabat la mateixa gent deia que el fum, per molt amagat que es fes, tard o d'hora havia de sortir. La qual cosa equivalia que les malifetes, per molt que s'amaguessin, tard o d'hora s'havien de conèixer. I era aquesta l'esperança que tenien moltes persones que havien patit violència. I penso que la mateixa violència que es va patir a la guerra i a la postguerra a poc anirà sortint i això confortarà una mica les persones i els descendents de qui ho va patir.
I la literatura ens ajudarà a fer aquest procés, a fer-lo potser d'una manera més, si es pot, amable o pausada, i no haurem d'esperar els que potser seria dret d'ells fer-ho, que són les institucions, els polítics, sinó nosaltres mateixos, el poble, poder-ho treure a la llum i poder-ho ensenyar al món, perquè la millor manera de curar ferides és saber qui són i posar-hi remei, no, Josep?
Sí, de fet, els polítics en aquest aspecte han fracassat perquè d'alguna forma no han donat una sortida digna de cara als que van ser els vençuts de la guerra, als que van patir violència, i tampoc no han donat una sortida que hauria de ser digna als que la van guanyar, perquè els que la van guanyar i van fer coses mal fetes encara tenen un deute, el vulguen assumir o no, amb la societat. Per tant, ells van fallar. Els escriptors, i més els escriptors de, com jo, sense massa, com t'ho diré jo, sense massa pretensions, el que intentem és donar a conèixer fets, donar-los a conèixer amb una literatura amable, rica en informació, i que alhora sigui entretenedora, perquè la gent llegeixi el llibre, s'entretingui, quedi informada i quedi satisfeta pel fet d'haver llegit una història. És un plantejament que hem assumit, pot ser tan digne com qualsevol altre, però ens plantegem això, no? Informar i entretenir.
I aquest és l'objectiu, jo crec que compleix Viure sense el meu fill. És la història de la Maria, és la història de moltes Maries, jo crec, és la història de moltes dones, és la història de molts pobles, de molts indrets, i sobretot és la història d'un país i d'un moment i d'una època que, com dèiem al principi, Josep, encara queden molts secrets per descobrir, i jo penso que la literatura i els mitjans han de fer una gran tasca, s'ha de fer i s'ha de continuar fent una gran tasca perquè això se sàpiga i perquè surtin a la llum la millor manera de poder començar a curar les ferides. Moltes gràcies, Josep, per aquest llibre i per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies.
Fins aviat. número 2 del concurs d'avui.
Els seus primers textos teatrals van ser tímids monòlegs publicats a l'Avens, però aviat va escriure dues peces de gran qualitat, L'alegria que passa, l'any 1891, i El jardí abandonat, el 1900.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps. To celebrate
this night we found... 80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als que llegir no és pesat.
Farada de sang mig seca va envair la plaça aquella matinada aixafogosa d'estiu i de mort. La seva ferum sotjava darrere els porticons mal tancats del casalot de Cal Xicoi i uns udols, gemecs allargassats que travessaren les escletxes de les portes tot anant a rebre el sol. Morta, l'han trobat morta la vella Xicoia. Què dieu que què? Que la pobra Vicenta l'han trobada morta enmig d'un bassal de sang. Verge santa! Es veu que ha relliscat amb els excrements dels gossos. Pobreta! Ha topat amb el caire d'una porta i s'ha esbarlat el cap. Pel que hi feia en aquest món, tant de bé li ha fet Déu. Aparteu-vos, que ve el jutge amb l'aquatzil. La rotllana de gent es va obrir per deixar-los passar. I com s'ha sabut? La Roseta, de casa seva estant, ha sentit els grinyols dels gossos i ha sospitat la desgràcia. Qui ho havia de dir? I ja era morta? Sí, morta i ben morta l'ha trobada la Roseta, la vella Xicoia. Quan hi ha arribat, ha vist els gossos que li llepaven la cara ensangonada. Així comença La casa cantonera, la nova novel·la de Sílvia Alcàntara. Pels que vam frisar i ens van cantar Olor de Colònia, estàvem expectants que arribés aquesta nova novel·la, que no deixa res al tinter, que ens explica sentiments, històries, convulsions d'una família, de dues germanes, que tenen molt per amagar, que tenen secrets, però que una miqueta doncs es revelen o per no descobrir-los o per no voler-los saber. Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Estem tots frisosos, estàvem tots frisosos perquè arribés aquesta novel·la, per fi ens ha arribat, i jo que encara no he pogut acabar, ja t'ho dic perquè no em desvetllis res del final, estem frisosos per acabar-la. És una novel·la curteta, més que Olor de Colònia, però jo t'haig de felicitar perquè no només per la novel·la, que està molt ben escrita, ara parlarem dels detalls, sinó perquè aconsegueixes una cosa que avui en dia en literatura és cada vegada més difícil, i és que en poques pàgines s'expliqui una bona història, ben explicada, que et faci frisar i que no et deixis res, i això doncs és d'agrair, perquè estem acostumats a novel·les molt llargues, amb molta pàgina i en la que passen moltes coses que a vegades potser ens sobren, no, Sílvia?
Sí, de fet, a vegades passa, hi ha molta palla, no tenen en compte que els boscos s'han de tallar pins i s'han de tallar arbres per fer paper, i a vegades això s'hauria de tenir una mica en compte.
Molt bé, doncs ja tenim aquí La casa cantonera. Han passat 2 anys des d'Olor de Colònia?
Si no, sí, 2 anys justos.
Dos anys justos.
Sí. La mateixa setmana que va sortir fa 2 anys, i la mateixa setmana l'hem presentat, tot casualitat, no hem passat expressament, però ha estat així.
I ja la tenies pensada, o ha sigut acabar Olor de Colònia i començar aquesta?
No, aquesta la tenia escrita i l'he reescrit.
Molt bé.
El que passa que es podria dir que en alguna època van caminar plegades.
Val.
Perquè com que Olor de Colònia era molt llarga, i bàsicament que hi havia molts personatges i a vegades doncs havia de reposar una miqueta,
sí.
Per reposar m'agafava amb l'altre, que no és que reposés, però era un altre tema, diríem.
Molt bé. Jo diria que després d'Olor de Colònia, que va tenir un èxit flagrant, Sílvia, una segona novel·la, suposo que deu fer una mica de vertigen, més que res perquè després de l'èxit de la primera sempre hi ha la por de dir doncs si rebrà igual. Jo crec de totes maneres que amb aquesta segona novel·la el que fa Sílvia Alcàntara és consolidar un estil i demostrar que tens una veu narrativa pròpia i que, perdona així que sigui tan sincera, perquè has trigat tant a posar-te a escriure, Sílvia.
Oh, esclar, és que jo aquesta història sí que l'he explicada. Per què vaig trigar tant? És que és molt senzill. Jo a la meva, doncs, a la meva infantesa, a la meva adolescència, a mi només em van ensenyar el castellà, però jo pensava i sentia en català. No és fins a finals dels anys 80, o a mitjans dels anys 80, que vaig a escola a la normalització lingüística i aprenc la meva llengua. I és a partir d'aquí que llavors ja vaig entrar, vaig anar a escoles de tècniques per aprendre a escriure. Fins llavors no vaig descobrir que jo tenia necessitat d'escriure. Després em vaig aprendre. La necessitat em va entrar en el moment que tinc les eines per poder-ho fer. I és a partir d'aquí, esclar, per tot això han anat passant els anys i esclar, m'ha agafat el 60, què hi puc fer jo?
Doncs estem encantats de la vida. La casa cantonera, creus que està més polida que Olor de Colònia? N'estàs més contenta o estàs contenta per igual?
A veure, polida, jo no deixo una novel·la que no estigui, això que dius tu, polida, acabada, reescrita, i passo, reescric tantes vegades com calgui, i gasto milers de folis per d'una banda per l'altra, reciclo tot el que tu vulguis, però vaig escrivint i vaig fent i vaig fent i torno a reescriure. És una cosa, jo quan acabo una novel·la és perquè n'estic contenta, perquè si no n'estigués contenta no l'acabaria. No la donaria per acabada. No la donaria per acabada. Per tant, jo aquesta novel·la n'estic contenta igual.
Igual que Olor de Colònia.
Igual, en aquest sentit, perquè l'altra la vaig deixar acabada en el punt, en el moment en què a mi em vaig semblar que estava bé, i aquesta també. Llavors, por de l'altra, no que no en tenia. M'han preguntat molt això de si em feia por. No, perquè jo aquesta, dic que jo ho he escrit, faig tan bé com sé. Llavors, quan una persona fa tot el que sap,
clar,
no està obligat a més. A part
no està obligat a més.
Jo també sóc lectora,
clar,
i a mi doncs aquesta novel·la també m'agrada molt. I per això aquesta por no la tenia. No vol dir que agradi a tothom, ni que agradi potser a les mateixes persones, perquè és una novel·la totalment diferent. Però des del punt de vista literari, sí, he tingut ja moltes respostes, això que m'has dit tu, i molta gent, ja moltíssima gent m'ho ha dit, que sí, que els hi agrada molt també, tot i sent tan diferent.
Tot i sent tan diferent, jo em referia a que referma una miqueta l'estil de Sílvia Alcàntara, aquesta novel·la, perquè de nou veiem aquesta veu narrativa que diu tant sense dir... no sense dir res, però que mostra tant sense dir, Sílvia, que mostra les escenes, que ens demostra, que ens posa sobre la taula els personatges, com caminen, com funcionen, com senten, i ens diuen tantes coses alhora a les seves accions que no fa falta explicar-les, perquè ho veiem com una obra... Jo, a estones, tinc la sensació que estic veient una obra de teatre.
Bé, no, això no. Potser seria en el sentit, perquè hi ha pocs personatges...
No, però no em refereixo al sentit.
No, perquè això és narrativa, això és una novel·la.
Sí, sí.
Hi ha coses que no tenen res a veure amb el teatre. Que es podria adaptar, potser sí, però jo no penso en això, ni he pensat. La meva idea era escriure la novel·la, i d'entrada és una novel·la. I és clar, es mouen, encara que sigui en un paratge molt tancat, però és novel·la.
Però no em referia que fos teatre, em referia que és tan mostrat, que és tan visual, que ho expliques tan de manera escenogràfica, que t'ho estàs imaginant, no? Que entres de ple,
clar,
entres
de ple
en l'escena,
sí.
No? Que entres, sí, de ple en l'escena, no?
Sí.
Els personatges, és una novel·la de personatge, no? Aquesta.
Clar, bueno,
és...
l'altra també.
L'altra, sí, també.
És que són les persones el que a mi m'interessen, i els sentiments. Això va junt. En aquest cas, doncs, jo aquesta novel·la la vaig començar a fer perquè volia, em venia de gust de parlar d'aquest sentiment tan universal que és la gelosia. Aquest sentiment que tots sentim, que tots coneixem, però que ningú no acceptem haver-lo sentit.
És
un sentiment que, com que mostra la por a perdre algú o alguna cosa, és un sentiment que no ens agrada, que no ens agrada mostrar, però en canvi hi és, a tot arreu hi és.
I que ens iguala, perquè és una cosa universal.
Sí,
ens iguala,
sí,
eh?
Sí.
Aquesta és la història de dues germanes, a grosso modo, que es retroben i retroben el seu passat quan la seva mare mor, accidentalment, suposadament.
Sí, accidentalment.
Sí, accident, sí. Dic suposadament perquè, com que encara no he arribat al final...
No, doncs... en aquest cas no. Tot el que s'ha de descobrir de la vella Xicoia, de la Vicenta, no té res a veure amb la seva mort. Amb la seva vida sí, tindrà a veure, però no amb la seva mort. La seva mort és tal com es presenta des de la primera pàgina.
Molt bé. Doncs la mort de la vella Xicoia, de la Vicenta, desencadena el retrobament de dues germanes. Un retrobament no només físic, evidentment, sinó també un retrobament vital i d'emocions, i que és com un torrent d'emocions, de sentiments que es retroben en aquesta casa cantonera, no?
Sí.
I la novel·la, malgrat que tu deies que passa en un espai més reduït que l'Ur de Colònia, en un espai una habitació o en una casa, en la novel·la hi passen moltes coses, i això és la grandesa d'aquesta novel·la. És a dir, que potser no passen accions que ara hi ha un accident i passem a una altra època i tal, però que en la mateixa novel·la i en el mateix moment en què es troben elles dues amb el personatge del Lluís i amb altres personatges, clar, s'està fent un balanç de diverses vides, no?, en el mateix moment, i que això ho fa trepidant, no, Sílvia?
Sí, bé, aquesta novel·la el que té és un ritme diferent. O sigui, dins de la novel·la hi passen tantes coses com hi poden passar en una novel·la molt llarga.
Clar.
El que passa que el ritme marca que hagi de ser curta, perquè el mateix ritme a mi em manava buscar aquella paraula que volia dir moltes coses.
Clar.
Aquella escena que en una escena també digués moltes coses.
Mm.
Això és el que passa.
Mm.
Jo, si t'hi fixes, el primer capítol no el poso com un capítol més, sinó que hi poso un pròleg.
Un pròleg.
Perquè en aquell capítol hi és tot.
Mm,
tot
sí.
El que ha de passar a la novel·la ja està marcat i senyalat. Vull dir, si tu vols saber què anirà passant a la novel·la, ves llegint el pròleg i veuràs, ostres, ara hem vist això, ara hem vist allò, però ens falta encara això i això.
Clar.
I fins que no hagis vist tot el que diu la novel·la, tot el que diu aquest pròleg, ja sabràs que encara falta alguna cosa. Quan jo vaig acabar aquest pròleg, pel ritme, tal com estava, jo quasi bé em vaig espantar, perquè vaig pensar, no, jo no puc continuar d'aquesta manera, perquè és impossible mantenir aquest ritme.
Sí.
I llavors vaig reposar uns quants mesos, ja dic que alternava amb l'altra, i aquesta la vaig deixar una miqueta per veure com responia. Però quan vaig tornar a agafar-la, el ritme em manava, em continuava manant. El vaig apaivagar una miqueta, però així i tot, jo m'imaginava, quan l'anava pensant i me l'anava estructurant, que seria una novel·la també com Olor de Colònia, de 300 pàgines com a mínim.
Doncs...
I vaig arribar a les 140 i estava acabada, esclar, perquè n'hi he de posar una més.
No.
Si amb 140 ja he dit tot el que volia dir.
I a nosaltres, i a mi em sembla fantàstic. Quants secrets hi ha en aquesta novel·la?
Grossos 4.
És que ens passava també una mica Olor de Colònia.
Olor de Colònia ja no me'n recordo els que hi havia, però també n'hi havia uns quants.
També n'hi havia uns quants, i quan
sí.
ens pensàvem que ja podíem respirar, Sílvia,
sí.
i que ja sabíem tots els secrets,
doncs
patapam,
no. Doncs aquesta passarà el mateix.
Això passarà el mateix, ja
m'ho
veig.
Sí, fins a les últimes pàgines no sabràs la més grossa.
Ja m'ho veia venir, i jo pensava, no puc estar tranquil·la, perquè ara que ja crec o sé que crec que hi ha els secrets
no,
que hi ha, no,
va.
La Sílvia segur que en té reservat
no.
uns quants per...
Els dos més grossos encara t'han de venir,
o sigui
que prepara't.
Em prepararé.
Ben asseguda i
això.
I sobretot que no et pugi la pressió,
No.
La pressió que estigui bé.
em va passar també, ens passava també amb Olor de Colònia, i tinc la sensació que ens passarà també amb La Casa Cantonera. Aquest és un llibre per llegir-lo unes quantes vegades. No perquè no s'entengui, que s'entén perfectament.
Sí, perquè
i...
sí, hi ha un detall, jo t'ho vull explicar fins i tot pels futurs lectors, si ho senten.
Sí.
Com que és una novel·la així molt trepidant i vas del present al passat constantment, perquè la novel·la, en realitat, el temps real de la novel·la són 3-4 hores, doncs llavors jo, perquè el lector no es perdi, el que és el passat el tinc tancat, i els diàlegs estan tancats dins la narració.
Clar.
I en el moment que ens posem al present, hi ha el guió del diàleg normal, diguéssim,
sí.
tal com estan puntuats els diàlegs normals. Per tant, en el moment que es vegi un guió, Això vol dir que sempre és en el present, el diòmetre.
Val, sí, sí, sí. I fas bé de dir-ho, perquè, clar, és el ritme trepidant el que potser a vegades et despista d'aquests detalls.
Sí, en una mateixa pàgina se'n va del passat al present.
Exacte.
Però quan tornem al present, quan som al present, sempre hi ha el guió que t'ho marca.
Que t'ho marca.
Aquí, a partir d'aquí, el que diuen ara no és d'això que estàs recordant, perquè, esclar, recordar sempre es recorda per associació.
Clar, clar.
Sembla que sigui el mateix, però no és el mateix.
No és el mateix.
Ja estem en el present.
Mm. Una altra cosa que també t'ajuda una miqueta a situar-te en certs moments és que hi ha frases o hi ha alguna narració que no és que es repeteixi però que s'enllaça alguna narració o alguna frase que ja has fet anteriorment per explicar alguna cosa es torna a repetir en pàgines endavant perquè així et centres i diguis està parlant d'allò que parlava
Això mateix, és que és una història, diguéssim, com que és el passat vaig dient paraules, frases i vaig enllaçant, cada vegada en dic una més perquè cada vegada ja vaig reconstruint la història. Quan arriba el moment que s'explica tot, llavors tu saps que parlava d'aquell moment, o sigui, d'aquell moment que recordava.
Clar. I una altra cosa que m'agrada molt dels personatges de la Casa Cantonera és que tan bon punt no és que els odiïs perquè ja els estimes, però tan bon punt doncs no t'agrada gaire el que fan, com tan bon punt et sents identificat, com tan bon punt els estimes totalment perquè dius que perquè creus que tenen tota la raó, no?
Són persones. Són persones, i a mi m'agrada doncs pintar tal com som les persones. Tal com som. Si tens la novel·la al davant, tu.
Sí, la tinc al davant, sí, sí.
Ara, perquè al darrere,
sí.
la part del darrere,
sí.
Doncs hi ha una frase que he volgut, en aquesta frase he volgut condensar potser la meva manera d'escriure,
sí.
Una miqueta del que jo vull dir. A veure, espera't un moment.
És en la contraportada del llibre,
Sí, exacte, la contraportada del llibre.
Sí.
La contraportada del llibre diu... Espera que t'ho llegeixo,
Sí.
Al final, que diu... L'autora vesteix una novel·la com una torrentada, on els sentiments tèrbols i els desitjos profuns es mostren sense traves, i on la serenitat, això és el que et volia, on la serenitat només arriba en l'acceptació dels sentiments oposats de l'ànima. Els sentiments oposats de l'ànima. O sigui, que això som totes les persones, una mica de cada. No som ni bons ni dolents. Tots tenim una mica de tot. I aquesta és l'essència dels meus personatges, de tots en general. És així com a mi m'agrada, perquè jo crec que és així com som les persones. I si t'hi vols acostar, si vols fer els personatges versemblants, ho has de fer una miqueta així.
Doncs jo crec que no fa falta dir res més, Sílvia, ens quedem amb aquesta frase. Jo crec que hem d'animar a tothom que llegeixi La Casa Cantonera, perquè és una novel·la, doncs, com has definit amb aquesta frase, que es defineix perfectament, i a més jo crec que és una altra lluança aquesta novel·la, i és que la contraportada està molt ben feta, i diu molt de l'essència de la novel·la, que a vegades fer una contraportada no és cosa fàcil, i jo crec que en aquest cas, amb aquesta frase i amb el que es diu al principi, amb el resum que es fa, com per exemple, la infelicitat d'una filla és potser l'alegria secreta de la mare.
Això és una pregunta,
I aquestes preguntes que després, o aquesta pregunta o aquests interrogants que després veurem dins la novel·la, defineixen molt bé una història torrentada, m'encanta aquesta paraula, una torrentada de sentiments que des del principi al final ens farà estar asseguts a la cadira i no podrem deixar de llegir-ho. Sílvia, estaria parlant amb tu tota la tarda, però no tenim temps, Jo crec que quan m'acabi la novel·la, si vols et torno a trucar i parlem. Bueno, parlem dels secrets no, perquè no podem parlar en directe.
En directe no. T'agraeixen que ho sàpigues.
Clar. Però en podem parlar en privat,
Sí, en privat tot.
En podem parlar en privat.
Molt bé.
Gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos, però també per aquesta segona novel·la fantàstica que fa que la literatura catalana d'avui dia sigui una cosa fantàstica i ens faci sentir-nos orgullosos de la nostra llengua i dels nostres escriptors. Gràcies, Sílvia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també, molt agraïda.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.
Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores bela, oi, a flores bela. Convidei-o a voltar pra casa.
o meu sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom o meu pedaço.
Pista número 3 del concurs d'avui.
L'any 1997, l'Auca del senyor Esteve, l'obra emblemàtica de l'autor, va inaugurar el Teatre Nacional de Catalunya en l'etapa directiva de Josep Maria Flotats.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams. Per als qui llegir, no és pesat.
Última pista del concurs d'avui.
Va morir el 13 de juny de 1931 a Aranjuez mentre pintava noves versions sobre el tema de jardins. La la la.
I ha arribat el moment de marxar, Teresa.
Que passa a volar.
Sí, hem tingut un programa avui molt intens, de moltes emocions. Tornarem la setmana vinent amb moltes més coses a partir de la una aquí a Radio Ciutat de Badalona. Ja sabeu que ens podeu trobar les 24 hores del dia, els 365 dies l'any, a www.80grams.com. També ens podeu buscar al Facebook i al Twitter, val? Estem a tot arreu, intentem estar a tot arreu per acostar la literatura catalana a tothom, a tots i a tothom. Teresa, l'autor de la setmana passada era...
Molt fàcil, el Josep Pla.
Josep Pla, i tenim
escriptor
una guanyadora.
Escriptor Palafrugell, que havia escrit el quadern gris que s'està fent al teatre, era
Romer,
facilíssim.
Era facilíssim. Tenim una guanyadora que s'emporta el lot.
Doncs sí, és la Imma Casasses.
Doncs Imma, ja ho saps que pots venir a recollir aquí a la seu de Badalona Comunicació, a Radio Ciutat de Badalona. Gràcies, Teresa, fins la setmana vinent.
Thank you.